Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui tanquem temporada del Paraules de vida, farem el descans estival, com cada any, però avui volem parlar-vos, ens volem acomiadar parlant de la memòria de Càritas Catalunya. Càritas Catalunya, de fet, ha presentat recentment la seva memòria, la corresponent al 2020, un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 i les seves terribles conseqüències sanitàries i socials. De fet, els responsables de Càritas Catalunya han destacat que la Covid-19 ha estat, si més no, una gran oportunitat, en aquest cas, per repensar nous ponts de solidaritat. Amb grans trets, la memòria 2020 de Càritas Catalunya ens diu que poc més de 141.000 llars de tot Catalunya, on hi viuen més de 272.000 persones, es van beneficiar de l'acció social de les Càritas amb seu a Catalunya. En parlem de seguida i ho farem en conversa amb l'Anna Roig, ella és representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya. I acomiadarem la temporada, com sempre, amb un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Anna, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Hola, molt bon dia.
Avui, com hem dit a la portada, l'Anna ens acompanya per parlar de la recent presentació de la memòria de Càritas Catalunya, en aquest cas, de les diferents Càritas de les diòcesis catalanes. I un dels titulars que ens dona aquesta presentació de la memòria és que durant l'any 2020 les Càritas catalanes van augmentar les atencions socials un 26% més respecte al 2019. Anna, suposo que aquí hi ha també el component de la pandèmia i de les seves greus conseqüències, oi?
Sí, realment l'any 2020 va ser un any en què Càritas, com a la resta de persones i institucions, ens va situar en un moment molt difícil, no? D'haver de tancar molts projectes, però alhora la porta de Càritas havia de seguir oberta. I, per tant, sobretot durant els 3 mesos de confinament durs, de l'abril al juny, vam patir un augment molt gran, molt considerable, de persones ateses, no? Que es veu reflectit en aquest, doncs, si mirem tot l'any, en aquest 2020, en aquest 26%, hem passat a atendre 272.000 persones arreu de Catalunya. Són persones que moltes d'elles són noves, val? Més de la meitat. Què vol dir noves? Vol dir que no les havíem atès mai o que les havíem atès fa 2-3 anys, però que havien deixat de necessitar ajuda. Per tant, veiem una mica, no, que torna al perfil de la crisi del 2008, persones que mai s'haguessin imaginat que podrien necessitar ajuda i cada cop i volta amb la crisi i de la sanitària es van veure abocades a demanar ajuda. Naturalment, primer, sempre ho expliquem, Càritas per molta gent és l'última porta, no? Per tant, la gent quan està en una situació així doncs demana ajuda a familiars, amics i després a entitats socials. I per tant, ja quan arribaven a Càritas estaven en una situació complicada. Només per ficar-te un exemple, no? Durant, almenys a Barcelona i altres Càritas diocesanes arreu de Catalunya també van intentar fer accions similars, vam obrir un telèfon perquè, clar, com que no ens podíem moure, almenys que la gent tingués opció de poder trucar. Vam obrir un 900 perquè fos gratuït, perquè la gent ens deia que no tenia ja saldo per trucar-nos, val? I durant la primera setmana vam posar 2 persones al telèfon i 2 al matí i 2 a la tarda, però era insuficient, la gent ens deia que no contestàvem. La segona setmana vam posar 4 al matí i 4 a la tarda. Seguia el mateix run-run. Vam augmentar fins a 6 i vam, finalment, a la 5a setmana, fins a 10 persones al matí, 10 a la tarda i 10 al cap de setmana, perquè era un servei obert de 9 del matí a 9 del vespre, de dilluns a diumenge. Això és un signe per mi, no?, del que volíem ser i estar en aquest moment de pandèmia, que era almenys que tothom que tingués necessitat pogués ser escoltat per Càritas, no? Aquesta va ser una mica l'obsessió de les 10 Càritas diocesanes, de malgrat estàvem tots a casa o la majoria a casa tancats perquè no podíem sortir, doncs alguns punts a Càritas que restessin oberts, això a Barcelona es va produir i a la resta de Càritas també, per tal que la gent es pogués adreçar d'alguna manera, i la via telefònica doncs va ser la manera que vam trobar per a poder seguir estar pendent de les persones.
I la mostra és que la gent volia contactar, necessitava contactar amb vosaltres, no? Perquè cada
vegada... Sí, de fet, quan, Quan vam acabar els 3 mesos d'ús, vam fer una trobada amb les més de 25 persones que havien atès el telèfon i déu-n'hi-do, eren persones que estaven molt tocades perquè al final havien fet una feina de contenció emocional molt forta, no? Amb moltes trucades es passaven més de 20 minuts escoltant, perquè al final quan tu truques el primer que necessites és que algú t'escolti amb empatia i amb ganes, no? D'ajudar, i aquesta actitud es transmet a l'altra banda. I per tant, bueno, doncs, vam fer un gran servei i la gent que ens trucava i que després doncs, passava a ser atesa, no? O per aliments o per una treballadora social, ens deien doncs, que aquest primer contacte telefònic havia estat molt important per ells.
Ara parlarem dels perfils de les persones que ajudeu des de Càritas, però parlem abans. Ara estem parlant d'aquesta feina que feu a través del telèfon, però és important, Anna, destacar també la feina que feu a través del personal de Càritas o també de voluntaris, no? I també d'un perfil de voluntari que no sé si fins ara era més conegut o no, o era més habitual o no, el del voluntari jove, de persones joves.
Els joves han estat una mica la cara, una de les coses bones, no?, d'aquesta crisi que hem passat. I és que molts projectes parroquials, sobretot, i de moltes càritas, tenim perfils de persones voluntàries de més de 65 anys. Llavors, amb la pandèmia, naturalment, les autoritats sanitàries ens van demanar que es quedessin a casa. I tot i que són gent molt ferma i que volien estar allà al peu del canó, també institucionalment els vam demanar que ho enteníem, però que els havíem de preservar també amb ells, perquè no hi havia manera si els hi passava quelcom, no? Moralment ens sentíem molt responsables. Molts d'ells van fer cas, no? I van fer aquell pas enrere durant uns mesos i vam començar també a tenir una allau totes les càritas catalanes de persones joves que, com que encara no estaven organitzades les classes a la universitat, no hi havia cap plataforma telemàtica, ni hi havia deures ni lectures, doncs que es mostrava disponible a fer qualsevol acció de voluntariat, no? I entre totes vam poder augmentar en més de 1.000 persones joves en les bases, no? I per tant va ser també una de les coses boniques que ens ha passat a la pandèmia, perquè no tot ha estat dur. Per tant, aquesta mirada, no? Doncs també cal posar-la en valor. Molts d'aquests joves han hagut de tornar a la seva activitat, no? Als seus estudis i a la seva feina, però estic segura que allò no ho oblidarà mai, el que vam viure,
De
no?
fet,
I nosaltres no.
van aprofitar el confinament, no?, per fer aquesta tasca social, no?, més social,
I
no?
tant, i tant. Van ser molt valents perquè ells es van atrevir, no? Deien, bueno, però nosaltres som els joves i no ens afecta tant, doncs nosaltres sortim i ho fem. I per altra banda, també cal fer un agraïment i una reivindicació del paper dels treballadors i educadors socials i els psicòlegs. És a dir, ells també van sortir de casa, val? Molts projectes van seguir també oberts i per tant ells sortien cada matí per estar amb les persones. Jo crec que hem estat una mica injustos com a societat de no reconèixer-los com a personal essencial, no? Hem hagut de reivindicar-ho molt, perquè realment han fet una gran feina d'acompanyament, de contenció, d'ajuda, naturalment material, en aquests moments tan, tan difícils, no? I, per tant, doncs, en aquest equip de més de 12.800 persones que som a Càritas, no? 12.500 de persones voluntàries i quasi bé 600 de persones contractades, doncs, també fer aquest homenatge, no? Aquest reconeixement a tota la feina que es va fer l'any passat i que se segueix fent naturalment, però creiem que s'han fet moments durs.
Una altra de les qüestions o dels fets que ha tingut positius la pandèmia és que s'han incrementat els ajuts econòmics, no? La gent que col·labora amb Càritas.
Si nosaltres expliquem que som anticíclics, és una cosa molt curiosa que això passa a pocs llocs, i és que en una crisi econòmica les aportacions generalment a totes les entitats d'acció social, val, que estem a primera línia, veiem un increment de solidaritat. I això ens ha passat també a la Covid, no? I cal dir-ho a tothom, no? I donar les gràcies perquè la gent va ser molt solidària en aquells moments que només vèiem els mitjans de comunicació. La gent estava molt impactada pel que estaven vivint i estaven sent molt conscients que hi havia persones doncs, que estaven vivint en situacions d'habitatge molt precàries o s'havien quedat sense feina. I, per tant, a les 10 càritas catalanes, per exemple, hem augmentat un 59% els socis i donants. És un increment molt, molt destacable, la veritat. I estem molt agraïts de tota aquesta col·laboració de totes les persones.
De fet, s'activa, no?, aquesta solidaritat, com dius, no? Veient que la situació era molt complicada, que hi havia una incertesa molt gran, no? Però tot i això, la gent que podia sí que fa un cop de mà, no?, quan hi ha
I
moments
tant.
d'excepcionalitat.
Sí, a part, ens impressionava molt perquè, clar, cada setmana anàvem veient una mica quina era la situació i anàvem explicant també quina era la situació perquè també érem un altaveu en aquest sentit, no?, per explicar què anava passant. I quan veia donatius de 20 euros, a mi se'm... alguna cosa em passava per
Emocionaves,
dins,
no?
no? Sí, perquè deia, aquests 20 euros, si dones 20 euros és perquè segurament la resta els necessites també per viure, però fas un raconet i dones, no? I quan veia de 1.500, no?, que algun també n'hi havia, deia, ostres, que bé, no?, que aquesta persona s'ha sentit interpel·lada i pot donar això. És a dir, la gran capacitat de tothom, no?, de sentir-se tocat per la pandèmia i pensar en entitats socials per poder ajudar en aquell moment va ser molt alta, molt alta. Tot i així, també ho he de dir, perquè també ho hem explicat a mitjans de comunicació, i l'altre dia a la roda de premsa sortia, no?, com a Càritas Catalunya tanquem l'any amb un dèficit de 3 milions d'euros, val? I això s'explica d'una manera molt senzilla. Hi ha una part molt important del pressupost, no?, dels 46 milions d'euros que van destinats a l'acció social que provenen de socis i donants, no?, que hi ha hagut un increment, però hi ha una part important que també ens ve d'herències. I com que tot l'any 2020 les loteries van estar tancades i quan es van començar a obrir el tema de les herències no va ser un tema prioritari, aquesta partida d'ingressos que era important per nosaltres es va quedar estancada. Per tant, hem tancat tot i així l'exercici amb un dèficit de 3,2 milions d'euros.
Anna, parlem a grans trets dels diners que destina
Sí.
Càritas, que destinen les Càritas a la seva acció social, que és molt important, no? Diguéssim, l'eix vertebrador.
Sí, de tot el que rebem, el 83% es destina a acció social, val? Després hi ha una part que es destina a les accions de voluntariat, a les accions de comunicació i després per tot el tema d'administració i de suport del dia a dia, no? Però en tot cas, jo crec que Càritas, una de les coses que ens caracteritza és aquesta transparència i aquesta traçabilitat, no?, del donatiu, que pots saber perfectament que aquells 10 euros que dones van, 8,3 van a la persona directament, no?, i que només un 1,7 es queda per fer les accions de sensibilització. Això sempre ho recordo perquè m'agrada molt explicar-ho, que Càritas té tres eixos d'acció, que és l'acció social, que és allò que som més coneguts, però també la sensibilització de la societat, no?, aquest programa de ràdio també ens ajuda a poder explicar, no?, el que fem, i la denúncia. És una denúncia, Càritas sempre, jo sempre ho explico així, que nosaltres no ens pujarem mai a cap edifici emblemàtic de la ciutat de Barcelona per denunciar les situacions de vulnerabilitat que veiem, però sí que fem una feina desconeguda d'incidència política d'explicar a molts estaments econòmics, polítics, sobretot, i socials, què veiem, de què som testimonis i fem també propostes de solució, no? Per tant, tot això, pues, clar, al final també té un petit cost, no?, que no és comparable amb l'acció social, però que l'acció de Càritas és aquestes tres mirades de forma global.
I important, no?, en aquest cas, la sensibilització, encara que sigui d'aquesta... De fet, és una manera que també s'aconsegueix, no?, aquesta sensibilització, que la gent pari atenció a la feina que esteu fent.
Clar, és que si no... Jo faig... Saps quin... Faig sempre un símil que m'agrada molt perquè crec que tots l'entendrem i aquestes hores del matí encara més. Tu t'enamores d'allò que coneixes. És que si no ho coneixes, no et pots enamorar. I qui coneix Càritas s'enamora de la tasca que es fa, perquè realment veus molta veritat, veus molt bona gent donant-ho tot i veus molta humanitat, no? I, per tant, ens creiem la sensibilització perquè volem explicar el que veiem i d'allò que som testimonis, no?
De fet, la prova potser, Anna, és que potser molta gent que no és creient confia en Càritas també, no?
I tant, o sigui,
perquè
i
sap
tant.
Que hi ha aquesta solvència contrastada, no?, d'anys d'experiència i d'anys de feina ben feta.
Nosaltres no ens amaguem mai. Nosaltres som l'Església. I això ho tenim clar, és l'acció de l'Església organitzada, no?, de la comunitat cristiana, i això ho tenim claríssim, juntament amb altres entitats que també fan, molt, però després hi ha molta gent, com bé dius, que no creu en Jesús i en Déu, i ens ho diuen, de dir, mira, jo no hi crec, però confio en Càritas, no? I això per nosaltres té molt de valor, també. És maco que puguem seguir, no?, amb aquesta amplitud de poder arribar i també a través dels valors fer arribar els valors de l'Església, no? Perquè Per nosaltres no són coses diferents, l'Església i Càritas. Per nosaltres som el mateix.
És el mateix. Anna, parlem d'aquests... Ara parlaves de focus. Parlem d'aquests tres focus. Necessitats bàsiques. També parleu d'una qüestió important, que és la bretxa digital, també com a element d'exclusió, no?, actualment, i també del suport emocional que s'està fent.
Sí, una mica la lectura que hem fet aquest any, no?, van aquests tres eixos. En primer lloc, l'equilibri que les Càritas Ciutadanes posàvem entre les accions més d'assistencialisme i les accions més de promoció estava sempre desnivellat per la part de promoció. No? Pensàvem que era més important ensenyar a pescar que donar el peix, no?, en aquest sentit. Què va passar amb la Covid? Doncs que això es va trencar, no?, aquest equilibri, i les accions d'ajudar la gent a menjar i a poder dormir en un sostre doncs es van incrementar, no? De fet, vam augmentar un 60% les accions en necessitats bàsiques, no?, el nombre de persones ateses per cobrir. Què vol dir necessitats bàsiques? Vol dir que hem pagat i vam ajudar a moltes persones a poder seguir pagant una habitació de relloguer, val? Perquè hi ha moltes persones que viuen en situació de relloguer a Catalunya. Hem ajudat a pagar els subministraments per tal que no els hi tallessin, val? També és un tema important. També vam ajudar a pagar molts tiquets i moltes factures de farmàcia, val? Per gent que necessitava també medicaments, i tota la part d'alimentació, que va ser crítica en aquells moments. Val? Aquí vam activar, sobretot, com tres potes. No? La primera eren les parròquies i els centres de distribució d'aliments, que vam intentar que estiguessin al màxim de la seva capacitat per poder absorbir el màxim possible de gent, però no era suficient, ens seguia arribant molta gent i les Càritas vam obrir punts propis i temporals, val? Per poder donar aliments directament, val? De famílies que no coneixíem. I amb aquelles famílies que ja coneixíem, que és la tercera pota, val? I que ja treballàvem amb elles amb el que en diem la targeta Moneder, que és com una targeta Visa, que tu vas al supermercat i ningú sap si ets a Càritas, i que tenien ja la targeta, els hi recarregaven perquè poguessin anar al supermercat. No? Amb el tema de les parròquies i els centres de distribució d'aliments, aquests temporals que es van obrir des de les Càritas Diocesanes per donar sortida. A més, el tema de les targetes van ser les tres potes, no?, per intentar cobrir les necessitats d'aliment de les famílies durant aquells tres mesos. Això va ser un gran repte logístic també, i de coordinació amb totes les entitats perquè tots, bueno, vam començar a fer quelcom que no estàvem preparats. No? Aquest era pel primer punt que em preguntaves. El segon és, i ho has dit molt bé, la bretxa digital. Tenim calculat, perquè hem fet també enquestes a les persones ateses durant aquests mesos, que el 55% de les persones que atenem estan en què en diem apagada digital. Val? Què vol dir això? Són persones que no tenen un dispositiu o no tenen connexió o no tenen les habilitats per fer-lo servir. Val? Per tant, aquest concepte d'apagada digital vol dir aquestes tres coses. No tenir dispositiu, no tenir connexió o no tenir l'habilitat per entrar a l'ordinador i ajudar el teu fill a fer deures. Clar, que el 55% de les persones ateses per Càritas estigui en aquesta situació...
I en moments de pandèmia, clar.
Era en moments de pandèmia, a l'escola. Clar, ens deien moltes mares, ens deien, no, el nen es connecta amb el meu mòbil i intento agafar la wifi d'algun veí o alguna cosa, però si no, no poden. No? Aquí, això, jo reconec que aquest era un dels temes que ens va tocar més. No? I vam començar a moure cel i terra amb empreses perquè donessin tablets. Vam poder repartir algunes, però totalment insuficient per la necessitat que hi havia. No? I aquí és un dels punts que estem veient, que l'exclusió social té un nou factor. No? Ja no només és l'habitatge, ja no només és la precarietat laboral, sinó que també és el tema de la bretxa digital, perquè ara mateix, si tu vols fer qualsevol tràmit, els que ens estan escoltant i tenen nens petits, per dir un exemple, i han hagut de fer la inscripció del proper any dels seus fills, saben que allò difícil ho és una miqueta. Val? Per tant, que necessita cert acompanyament i és per fer l'escola. Ja no estic parlant de demanar una prestació, eh? Això ja ho deixo, però és
molt
complicat.
En coses quotidianes, sí, sí.
Sí, clar, sí. Sí, sí. Per tant, complicat en aquest sentit. I això, per exemple, a Càritas, quan va passar just la pandèmia, ens en vam adonar, vam muntar un dispositiu de més de 20 persones per ajudar precisament a persones ateses a poder fer els tràmits amb l'administració, no?, que requerien, perquè no els sabien fer. naturalment, no? O no tenien el dispositiu o no tenien la connexió o l'habilitat per poder-ho fer.
Anna, com sempre, un plaer que ens acompanyeu des de Càritas també al Paraules de Vida.
Moltes gràcies, Emília, a tu per preguntar-nos.
Gràcies i bon estiu.
Bon estiu, gràcies.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
I tanquem una nova temporada del Paraules de Vida, la d'aquest 2020-21, una temporada que ha estat complicada i que avui inclou també precisament un comentari de l'actualitat de Francesc Romeu sobre aquesta qüestió. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Efectivament, avui és el nostre darrer programa de la temporada. Ens acomiadem fins al primer diumenge de setembre i voldríem desitjar-vos a tots un molt bon i merescut temps de vacances, com farem també nosaltres. L'estiu, la calor, ens conviden al descans, és ben cert. Però també és ben cert que aquest any arribem a l'estiu després de tot un curs que ha estat molt dur, preocupant i ben difícil. La pandèmia del coronavirus ha marcat totalment les nostres vides, les nostres activitats i les nostres relacions. Podríem dir que han estat 10 mesos en els quals ho hem passat tot. Hem estat sota un estat d'alarma. Ens hem tancat a casa al vespre, tota la nit i de matinada, pel toc de queda. Hem portat la mascareta tot el dia i a tot arreu. Hem restringit al màxim les nostres relacions socials, comptant-hi un Nadal i una Setmana Santa. Hem fet llargues cues o hem demanat cita prèvia a grans botigues i establiments. Hem teletreballat des de casa. Hem anat a la feina presencialment. Hem utilitzat transports públics aglomerats. Hem fet reunions telemàtiques amb els nostres ordinadors des de qualsevol racó de la nostra casa. Ens hem pres la temperatura més vegades del que ens tocava. Ens hem començat a vacunar una i dues vegades. Hem imprès els nostres certificats sanitaris. Hem fet consultes mèdiques telefònicament. Ho hem fet tot, pràcticament. I ara estem cansats. Alguns, fins i tot, podria dir esgotats. M'agradaria recordar avui alguns dels col·lectius que han treballat molt. En primer lloc, el nostre personal sanitari, que durant aquests 10 mesos s'ha vist repetides vegades en cada una de les onades desbordats per la feina. Han fet més hores del que és habitual, han cobert els companys malalts i, a més encara, alguns d'ells s'han posat en el servei de vacunació com a voluntaris. Tenim uns professionals sanitaris excel·lents, juntament amb tots els assistents sanitaris, saladors, administratius, personals de la neteja, del menjar als hospitals i tants d'altres. Un segon col·lectiu que ha estat molt important és el dels docents a les escoles i universitats, que aquest curs no han aturat la seva activitat com van fer l'any anterior, però han vetllat titànicament amb totes les mesures de seguretat sanitàries perquè el virus no entrés a les aules. Alguns d'ells han hagut de guardar llargues quarantenes, ells i les seves aules, però a poc a poc anaven tornant sempre a la normalitat. Tenim també tots els avis i àvies de les nostres residències de la tercera edat i el seu personal que els atén. Aquest curs per a ells ha estat més suportable que l'anterior, gràcies a ser els primers en la campanya de vacunació, tot i que han seguit vivint sempre amb l'ai al cor. Després tenim tot un gran sector econòmic, que han passat molt malament, com és el sector de la restauració, de l'oci i del turisme, amb molts treballadors sense feina i afectat per eros i ertes. Econòmicament, ells són els que ho han passat pitjor i l'estiu els hi serà molt curt per poder-se rescabalar. I la gent dels supermercats, i de l'alimentació, i de les botigues, i del comerç, i del transport, i de les oficines, i de les administracions, tots hem estat afectats. Per tot això, ens agradaria desitjar-vos el millor, tant sigui el descans com el treball. Les dues coses són aquest estiu per refer-nos. Ens agradaria que tinguéssiu temps de pau i tranquil·litat, temps per llegir, per escriure, per pensar i per pregar, temps per arreglar la casa i també per poder recuperar a poc les nostres relacions personals amb els de casa, amb els que vivim junts, amb els familiars i amb els amics. temps per poder gaudir dels fills, dels pares i dels avis, temps per poder fer llargues converses, pausades, per dir-nos que hem patit molt i que ens necessitem i que ens estimem. Temps per poder sortir dels nostres municipis i de les nostres comarques que han estat els perímetres dels nostres confinaments. Temps per sortir de Catalunya o d'Espanya i per anar lluny. Temps per anar a la platja o a la muntanya. Temps de piscina o de seure sota un pi. Temps per anar a dormir tard o per llevar-se ben aviat. Per córrer, per caminar, per fer bicicleta, per buscar aquell aire fresquet de la marinada de bon matí o al capvespre. Que pugueu fer moltes coses, però, per sobre de tot, no baixeu la guàrdia. El virus continua viu i vivint enmig de nosaltres. Que ningú ens espatlli l'estiu. Protegiu-vos i cuideu-vos molt. Molt bon diumenge i molt bon estiu a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu us guard. Caminar junts, comptar amb l'ajut de l'altre, ens enforteix i és el camí més eficaç i gratificant per resoldre problemes, per veure sortides i, en definitiva, per avançar. Això es veu clarament en una família on les dificultats i problemes es comparteixen i s'intenten resoldre tots junts. L'Església és una gran família que creix i avança, compartint la vida i treballant unida, guiada per l'Esperit Sant. En aquest sentit, utilitzem un terme molt precís per qualificar-la. Parlem de l'Església Sinodal, que vol dir caminar junts en comunió. La missió evangelitzadora i la sinodalitat defineixen la manera de fer i de ser de l'Església. Són la seva essència. Caminar junts amb la mirada i el cor de Déu és la clau que ens permet interpretar la realitat. L'Església Arxidiocesana de Barcelona fa temps que intenta posar en pràctica la sinodalitat. Caminar junts, interpel·lant-nos i ajudant-nos els uns als altres a la llum de l'Esperit és el que estem aprenent a fer en el marc del Pla Pastoral Diocesà Sortim. Ara, a punt d'acabar el curs, estem treballant en la reorganització pastoral de l'Arxidiòcesi. Volem que les nostres estructures i la nostra organització estiguin al servei de la missió i de la comunió per tal de promoure una millor evangelització. En aquest mateix horitzó, el Papa ha convocat la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes amb el tema Per una Església Sinodal, Comunió, Participació i Missió. Ell ha volgut que sigui un procés que impliqui a tothom, des del principi, començant amb el treball en les esglésies particulars per fer possible la participació real de tot el poble de Déu. Després de l'obertura del Sínode al Vaticà, el 9 d'octubre de 2021, hi haurà diferents fases. Del diumenge 17 d'octubre fins al mes d'abril de 2022 tindrà lloc una primera fase en què interpel·laran les esglésies particulars que enviaran les seves conclusions a la secretaria del sínode i a les respectives conferències episcopals. Tots tindrem la possibilitat de participar-hi a través de les parròquies, institucions o moviments. Ja s'indicarà com participar-hi. Entre setembre de 2022 i març de 2023 arribarà la fase de treball per continents, amb reunions internacionals. Finalment, tot aquest procés entrarà en la fase universal que culminarà al Vaticà amb la celebració de la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes el mes d'octubre de 2023. Providencialment, a la nostra arxidiòcesi, aquest procés sinodal coincidirà amb el treball sobre l'eix del discerniment del Pla Pastoral Diocesà Sortim. El Papa ens recorda que tots som convidats a aquesta nova sortida missionera i afegeix que cada cristià i cada comunitat discernirà quin és el camí que el Senyor li demana. Tots som cridats a sortir de la pròpia comoditat i apropar-nos als que necessiten la llum de l'Evangeli. Benvolguts germans i germanes, pot ser que recuperar aquesta manera de fer sinodal a l'Església ens qüestioni i ens inquieti. Però no tinguem por. Si caminem junts, sota la guia de l'Esperit Sant, tirarem endavant el projecte d'amor que ens va confiar Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, acompanya'ns sempre en aquest camí.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.